Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest divendres 15 de novembre del 2019. Avui és Sant Albert, el Gran. Això és a primera hora.
A primera hora, a Ràdio Estel.
I és pobre. Pobre és aquell que està privat d'alguna cosa. Pot ser diners, estima, llibertat. Aquest diumenge se celebra la tercera jornada mundial dels pobres, sota el lema «L'esperança dels pobres mai es frustrarà». Les paraules d'aquest salm, la veritat és que tenen una actualitat brutal. La Jornada Mundial dels Pobres respon a una iniciativa del Papa Francesc on proposa un canvi de mentalitat. Optar pels pobres davant d'una societat consumista i que es declina per descartar els més vulnerables. Els pobres, tal com diu Francesc, obtindran l'esperança veritable no quan ens veuen satisfets per haver-los donat una miqueta del nostre temps, sinó quan reconeixen el nostre sacrifici com un acte d'amor gratuït que no busqui recompensa. I si anem més enllà, que aquests actes perdurin en el temps, que no es quedin en activitats aïllades, hem de creure en el poder de la gent i tot és començar. El Banc dels Aliments necessita voluntaris que facin engreixar aquesta esperança als més necessitats, concretament 8.900 persones. Què, t'hi apuntes? El gran recapte es farà els dies 22 i 23 de novembre i es necessita gent d'arreu del territori. Avui, per cert, parlarem d'aquesta iniciativa i de la valentia de moltíssima gent que fa del seu temps temps pels altres, com ara de tota la feinada que ens fa des dels hospitals de campanya, aquests hospitals de campanya capitanejats per Vicky Molens i el Padre Ángel a Madrid. En parlarem avui al programa Primera Hora i, sobretot, pensa que a vegades es requereix ben poc per retornar l'esperança. De vegades, en detenir-se, somriure i escoltar, ja fas prou.
A primera hora, amb Mercè Raga.
Avui, el primer pensament del dia ens el porta Carme Borbonés. Ella és expresidenta de Càritas de Catalunya.
Cada dia tenim nombroses oportunitats d'aportar quelcom a la convivència. És més, en tenim l'obligació. Tenim la responsabilitat personal de contribuir a la creació de pensament i de reflexió compartida. I això vol dir dialogar. El diàleg és l'essència de la convivència humana. Diàleg significa escoltar, parlar, intercanviar pensaments des de la confiança i la bona voluntat. Hem de dialogar amb els amics, els veïns, els coneguts, amb els companys de treball i inclús amb aquella persona que sabem que no té massa relacions o que ens hi relacionem poc. Tots som igual d'importants. Dialogar és enfortir la participació de tothom en la societat amb l'objectiu de crear respostes compartides que contribueixin a fer una societat forta, justa i pacífica. I això val per tot.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Gràcies, Carme Borbonés, per aquest primer pensament del dia. I ara sí, anem a conèixer les claus per encarar aquest divendres. I també agrair tota la gent que fa possible aquest programa, des del Xavi Aguilar a les vies del so, David García a la producció i avui també doncs, Berta Sacanell a la redacció.
Bon dia, Mercè.
I locució d'aquest programa, què tal?
Molt bé.
Bon dia, Berta. I avui també un petó i una abraçada ben, ben especial, perquè segur que ens estarà escoltant el Joan Trias.
Tant.
Vinga, doncs, Berta, qui és el protagonista del dia?
El protagonista és el poeta Sanahuja, de la comarca de la Segarra. Joan Margarit rep el Premi Cervantes. El jurat valora que hagi enriquit tant la llengua catalana com la castellana.
Ep, és de Sanahuja, eh? Bona gent, de la bona comarca gent, de la Segarra, gent. De Lleida. Doncs, si treus el cap per la finestra, Berta, quines temperatures tenim?
A Barcelona, 8 graus, a Lleida, menys 1, a Girona, 3, Tarragona, 7 i Andorra, menys 5 graus.
Avui parlarem en aquest programa de la independència del poder judicial. Existeix? International Trial Watch va presentar ahir l'informe sobre el judici de l'1 d'octubre. Aquest informe denuncia una violació massiva de drets. També parlarem sobre les euroordres emeses en contra dels exiliats. Prosperaran? Quin efecte pot tenir la decisió de l'advocat general de la Unió Europea que dona la raó a Junqueras sobre aquestes euroordres? Totes aquestes preguntes els hi farem avui a l'Associació de Jutges Àgora Judicial, un dia en el que també volem parlar de la tercera edició de la iniciativa de la parròquia de Sant Anna de Barcelona, on s'ofereixen, atenció, serveis com ara dermatologia, odontologia i ginecologia als més necessitats. I també parlarem de la crida que ha fet el Banc dels Aliments per mobilitzar 8.900 voluntaris al dia del Gran Recapte, un dia en el que també ens visitaran els advocats de Digestum Legal per parlar de les condicions laborals. I si teniu algun dubte, doncs podeu trucar-nos al telèfon del directe, que és el 93 409 2770. Parlarem també avui sobre negligències mèdiques. Si teniu alguna qüestió al voltant d'aquest tema, negligències mèdiques, ja podeu trucar aquest telèfon, al 93 409 2770. I com és divendres, doncs també ens visitarà el Rafa Sanahuja. Parlarem amb ell de sèries i també de la petita pantalla. Berta, quan arribis a la feina, avui de què es parlarà?
Doncs mira, Esquerra manté el no, tot i la pressió de Pedro Sánchez. Aquest serà un dels temes importants. No a vista per l'euroordre de Toni Comín i Lluís Puig a Brussel·les a partir de les 9. També es parlarà de Clara Ponsatí en llibertat sense mesures cautelars. També un jutge indaga si es van desviar diners de subvencions de la Generalitat de Carles Puigdemont. I també pot ser que es parli l'Audiència Nacional vol jutjar els aterrulls com a terrorisme.
Vinga, doncs tots aquests temes de ben segur que ho comentaràs avui a la feina, però és que avui el dia sona. Com ja és habitual, aquest 15 de desembre torna la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que aquest any serà dedicada a les malalties minoritàries. Ahir es va presentar aquest disc que estem escoltant de fons, que, per cert, aquesta edició, l'edició de la Marató, estarà animada pel presentador del Foraster, Quim Masferrer. Si us sembla, avui el dia sona així, amb les veus de Miqui Núñez, Alan Parsons Project, Noah o Manuel Carrasco. Fem un petit tas d'aquesta meravella. Seràs tus ulls al camí, cuidant de tu, res podrà fer-te mal. Tu només necessites saber què pots dir.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8:08 del matí d'aquest divendres 15 de novembre. El que fem tot seguit a Ràdio Estel, el programa A Primera Hora, és arrodonir tota la informació del dia. Engeguem aquesta maquinària informativa amb Berta Sacanell. Bon dia de nou, Berta.
Bon dia.
Esquerra es manté en el no Pedro Sánchez, però no tanca la porta a seguir parlant.
Així ho ha afirmat el Partit Republicà en un comunicat a mesos després de la primera reunió amb el PSOE, en què afegeix que durant la conversa no hi ha hagut cap indici que el Partit Socialista pensi abandonar la via repressiva per afrontar el conflicte polític existent entre Catalunya i l'Estat. Per la seva banda, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha recordat a Esquerra que els socialistes i Unides Podem són els únics partits d'àmbit estatal que aposten pel diàleg sobre la situació a Catalunya, tot i que ha especificat que és dins la Constitució. Preguntat sobre el no que mantenen els republicans a la seva investidura, Sánchez ha preguntat a Esquerra quina alternativa proposa si nega el suport a un executiu format per les dues úniques forces que volen superar la crisi catalana amb diàleg.
El jutge veu desviament de fons de Catmón al procés procés.
La Fundació va rebre més de 2 milions d'administracions vinculades a Convergència Democràtica i al PDeCAT. La Guàrdia Civil indaga si part d'aquests diners van anar a Waterloo.
Toni Comín i Lluís Puig estan citats avui a Bèlgica per l'euroordre.
La defensa dels exconsellers demanarà l'ajornament del judici, tal com ja va fer Puigdemont. La vista d'avui durarà poc a l'espera de tornar a presentar-se més endavant.
Clara Ponsatí, reclamada per sedició, ha quedat en llibertat sense mesures cautelars.
L'ordre de sentència acusa Clara de tot, però en realitat, diu Ponsatí, està plena de contradiccions. El jutge d'Edimburg fixa la propera 12 de desembre com a data per l'inici del judici d'extradició.
Vinga, repassem altres notícies, com ara aquesta. El govern espanyol recull les protestes que ha tingut Catalunya durant aquests últims mesos com a terrorisme.
L'Audiència Nacional vol jutjar les protestes com a terrorisme. El govern espanyol estudia reclamar les protestes i aldarulls que ha tingut Catalunya aquests últims mesos. El jutge considera que es tracta d'actes similars a la Cale Borroca per subvertir l'ordre.
Joan Margarit, el protagonista del dia, guanya el Premi Cervantes pel reconeixement de tota la seva trajectòria.
Ha estat una sorpresa, ja que és la primera vegada que s'otorga el guardó de màxima categoria a un autor que té la majoria de la seva obra publicada en català. El guardonat ha reivindicat que la poesia s'ha d'escriure en la llengua materna del propi autor.
Berta, Rosalía s'ha coronat aquesta matinada com la gran estrella de la música llatina.
Doncs sí, s'han dut els Premis Music Awards Llatinoamericans. La indústria ha premiat el seu últim disc, El Mal Querer, com a disc de l'any, per la novetat de música i també per la inclusió instantània en la música urbana.
I atenció, un apunt de l'exterior, perquè hi ha hagut 2 morts i 5 ferits en un tiroteig en un institut de Califòrnia.
El sospitós és un alumne del centre de 15 anys que va ser arrestat. Les càmeres de l'escola van aconseguir captar les accions, cosa que va donar marge a una ràpida actuació per part de la policia.
I Barcelona alerta d'una major presència de joves migrats majors d'edat en situació de sensellarisme.
La capital catalana ha detectat en els darrers anys una major presència de joves migrats que es troben en situacions d'exclusió residencial severa i que en ocasions opten per dormir al carrer. Segons dades del Servei d'Inserció Social Medi Obert, Sismo, de l'Ajuntament, que contacta amb les persones que dormen al carrer a la ciutat, prop del 10% de les contactades aquest any tenien entre 18 i 25 anys.
Déu-n'hi-do. Per tercer any consecutiu, aquest cap de setmana se celebra la Jornada Mundial dels Pobres.
Es tracta d'una convocatòria posada en marxa per iniciativa del Papa Francesc i que es commemora arreu del món aquest diumenge. Aquest any la jornada es convoca sota el lema L'esperança dels pobres mai es frustrarà. Aquesta convocatòria, que se celebra cada any i en tota l'Església Universal l'últim diumenge, prèvia a la festa major, a la festa de Crist Rei, una ocasió idònia per posar en relleu el protagonisme dels pobres a la vida de les comunitats. Càritas s'uneix un any més per celebrar aquesta jornada.
Berta, i en esports, parlem de bàsquet perquè un Barça capaç del millor i del pitjor cau davant del Madrid per 86 a 76.
Els blaugranes han remuntat 21 punts a la primera part, 32 a 11, per acabar guanyant el descens 48 a 50. A la segona part, els de Pessic han acusat en excés la nul·la aportació de Brandon Davis, 0 punts, i de Higgins, que s'ha despertat tard. Només Mirotic i Tomic han guanyat el tipus.
I sapiguem l'estat del temps per les properes hores, els propers dies, que ens la porta tota aquesta previsió del temps el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bon dia.
Bon dia. Ambient força fred en aquests moments arreu de Catalunya. Temperatura sota zero a bona part de l'interior i valors a les parts més altes del Pirineu que arriben fins als 12 graus sota zero. És el cas de la cota 2500 d'avui. Per tant, unes temperatures de ple, de rigorós hivern i més fred que ve de cara a aquest cap de setmana. De moment, la jornada d'avui es lleva amb precipitacions que estan davant de la costa central. Per tant, no descartem que al llarg d'aquest matí algun ruixat pugui afectar el que seria, doncs, això, les comarques del litoral de Barcelona, Garraf, Barcelonès, Baix Llobregat i també punts del Maresme. Això durant les primeres hores d'aquest matí. A la resta, nuvolositat variable. I també, de cara a la tarda, el risc de precipitacions en forma de neu afectaria el Pirineu, la cota de neu al voltant dels 600 metres. Per tant, no descartem que al llarg de la tarda aquests 600 metres es puguin afectar comarques del Pirineu, del Prepirineu i també alguns punts de l'interior i del peritoral. Per tant, a la tarda, nevades febles que poden afectar llocs on habitualment no hi neva. També el vent que bufarà al nord de la Costa Brava, aquí serà de moderat a fort i accentuarà encara més la sensació de fred. Les temperatures màximes avui a molts punts de l'interior amb prou feines arribaran als 10 graus i a la costa arribarien fins als 13-14 graus amb molt, molt a estirar. De cara demà al matí, encara algun ruixat a punts de la costa central, cota de neu 600 metres, per tant, punts que poden ser, per exemple, el Montseny, també la muntanya de Montserrat, podrien veure's emblanquinats per aquestes nevades. A la resta, demà, nuvolositat variable. I demà a la tarda es tornen a reactivar les nevades a tot el Pirineu. De cara a diumenge, també nuvolositat variable i només nevades al vessant nord del Pirineu. ja diem que la cota de neu bastant baixa al voltant dels 600 metres. Recordem que aquest cap de setmana ja obren tres estacions d'esquí, la Masella, Boí i també Portainé. Una situació meteorològica que portarà també fred de cara a començaments de la setmana entrant.
Moltes gràcies, Jordi. Bon cap de setmana. Per tant, ja sabeu, si encara no heu sortit de casa, avui és dia de bufanda, guants i gorro també, si en teniu, eh? I d'abric d'aquests ben gustosos, d'aquests que abriguen. Anem a saber com està l'estat de la xarxa viària des del RAC. A Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia, doncs, Jorge. Just a aquesta hora resolta ja la incidència a la B20. Ara només destaca el vehicle variat a la P7 a Tarragona en sentit Barcelona, que deixa un carril tallat amb només circulació intensa en aquest punt. I d'altra banda, la resta de vies. Entrem en hora punta, sobretot amb aquestes afectacions ja habituals als accessos principals de Barcelona, amb necessitat a l'autovia 2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà en sentit sud, a la B23 en tots sentits, també a la C32 d'entrada a Barcelona per Baix Llobregat, per Sant Boi i també amb problemes des de Viladecans. I d'altra banda, també retencions a aquesta hora a la C58 entre Sabadell i Barcelona en tots els sentits. També s'observen aquestes primeres aturades del matí en trams habituals de la C-17 i de la C-60 i acabem amb les dues rondes on ja es formen aturades en trams de les dues direccions. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Dins del Transmet, Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Tens d'advertir, primer de tot, que l'acampada d'estudiants a la plaça Universitat afecta un dia més algunes línies d'autobús que han de circular desviades. La resta de línies d'autobusos, metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen però amb normalitat, segons indiquen els diferents operadors. D'altra banda, el proper diumenge, entre l'inici del servei i 6:45 del matí, treballs de millora del sistema de senyalització als túnels afectaran la circulació d'uns 20 trens de diverses línies, R1, R2 Sud, R3, R4 i R4 Sud. Els viatgers d'aquests trens seran encaminats al servei de metro. Des del Centre d'Informació Transmet és tot. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Tornem a tenir avui, com cada setmana, la música com a protagonista al nostre espai de l'aigua. I la tenim, a més, des d'un dels musicals més exitosos i genuïns de la nostra escena contemporània.
Aigua, per pietat.
L'aigua musical.
Aigua, per pietat.
Aquest que esteu escoltant és un dels temes de la versió musical de Maricel, que de Coll de Gom ha anat recuperant periòdicament els nostres escenaris. Un tema on l'aigua n'és la principal protagonista. De l'aigua, ens hem deixat acompanyar per De Coll de Gom a partir de la música d'Albert Guinovart i que va composar per Maricel.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina.
la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres parlarem sobre les negligències mèdiques, els tractaments dentals i els seus finançaments. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Diu minuts que passen de les 8 del matí, moment de posar-nos al dia del que diuen les principals portades del país, amb aquesta notícia principal que la Berta ens resumeix amb el diferent tractament dels diversos diaris. Berta.
Bon dia, Mercè. Doncs mira, La Vanguardia diu: Sánchez recorda a Esquerra que només el seu govern ofereix diàleg. Els republicans no avancen en la primera reunió amb el PSOE i rebutgen donar suport al president si no abandona la via repressiva. Anem al diari Ara, que destaca que Esquerra manté el no, tot i la pressió de Sánchez, mentre El País afirma que Esquerra només podrà fer diàleg amb PSOE i Unidas Podemos. Anem al Punt Avui, diu: Clara Ponsatí en llibertat sense mesures cautelars. El jutge d'Edimburg fixa el pròxim 12 de desembre com a data per l'inici del judici d'extradició a l'exconsellera. I finalment, El Periòdico, el jutge veu desviament de fons de Catmon al procés. La fundació va rebre més de 2 milions d'administracions vinculades al CIU i al PDeCAT.
Vinga, doncs, Berta, fem un repàs ara per als principals mitjans digitals pel que fa a l'àmbit local.
El diari Més diu: el govern porta al ple multar els ESC, que amb 60 milions d'euros per infraccions, l'empresa encarregada del servei de neteja hauria comès irregularitats dels residus a Cirusa. El diari de Girona diu: l'economia de Girona creix molt per sota de la mitjana catalana. I anem al diari El Segre, diu: la Sareb fa fora 13 famílies al bloc de Balàfia.
I seguim amb el periòdic d'Andorra, que destaquem aquesta notícia. Ha desaparegut un ciutadà francès que anava d'Andorra a Montpellier. Els pares denuncien el cas a la policia gala després de no saber res del seu fill, exresident des de dimarts. I ara seguim amb els mitjans digitals pel que fa a l'àmbit religiós.
CatalunyaCristiana.cat destaca que avui s'inicia la setena mostra de cinema espiritual de Catalunya. Flama.info destaca: Joan Domené, nou president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa a Reus. I finalment, Religió Digital destaca: Evo Morales demana ajuda al Papa Francesc i a l'ONU per pacificar el diàleg a Bolívia després del cop d'estat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Setmanes i setmanes tenim molts temes judicials damunt de la taula que ens afecten a l'actualitat d'aquests dies. Començant des de l'informe Greco sobre la independència del sistema judicial, la influència de la resolució de l'advocat general de la Unió Europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras en la sentència del procés. Per cert, sabeu què és un incident de nul·litat d'actuacions que ha plantejat Jordi Cuixart? O si és necessari, justament, doncs, aquest incident per arribar al Tribunal Constitucional? De tot això en parlem amb Maria Josep Feliu. Ella és magistrada de la sala 22 del penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i també membre de l'associació Àgora Judicial, que ens ajuda en aquest programa, doncs, a veure una mica la llum, de tot plegat. Molt bon dia, Maria Josep.
Molt bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres un dia més.
Gràcies a vosaltres per trucar-me.
Mare meva, tenim moltes... Bon dia. Tenim moltes coses a parlar. Si li sembla, comencem per aquest informe de la Greco, que és el grup d'estats contra la corrupció del Consell d'Europa, que va fer públic un informe on conclou que es continuen incomplint algunes de les recomanacions que es va fer, doncs, en matèria judicial ja l'any 2013 i, per cert, alguna d'aquestes recomanacions és la manera com s'escull el Consell General del Poder Judicial. Per què Espanya no fa res?
Bueno, de fet, ara és quasi l'única que diuen que s'ha incomplert absolutament, eh? Les altres sembla que algunes hem complert una part i tal. Per què Espanya no fa res? Bé, suposo perquè no els interessa. Aviam, el nomenament dels membres del Poder Judicial per part del Parlament ha sofert una evolució, això és veritat. Inicialment semblava que la meitat dels membres els elegiria amb els jutges i l'altra meitat anirien elegits pel Parlament. I això, bueno, es va fer un canvi i es va donar una interpretació diferent a el que deia l'article. Les interpretacions de vegades també són perilloses i al final es va arribar a que l'elecció era absolutament tota pel Parlament. De totes maneres, no sé si és tan important el fet de que s'elegeixin pel Parlament o s'elegeixin pels propis jutges. El problema és com es treballa una vegada han sigut elegits membres del Consell General del Poder Judicial. Vull dir, és veritat, que l'informe Greco diu que no han d'estar elegits la cúpula judicial no ha d'estar elegida pels polítics, diguem-ho així, no? O pel legislatiu, que seria en aquest cas el Congrés dels Diputats. I el problema aquí és que quan es fa aquesta elecció no es fa en base a unes majories del Parlament, sinó que es fan uns pactes, tu te'n quedes 10, jo me'n quedo 10 i poso president. Mm. Vull dir, aquí és on tenim el problema. El problema el tenim aquí, perquè el president l'ha de designar el ple que es reuneix, que han estat elegits, i aquí es nomena abans el president per part dels polítics que no pas els que formaran part del Consell General del Poder Judicial, que són els que han d'elegir el president. Vull dir, que és una mica complicat. Clar. Nosaltres no estem en absolut en desacord en que siguin elegits pel Parlament, però efectivament d'una altra manera.
D'acord,
no,
o sigui que s'està fent...
No per quotes.
S'està fent un mal ús, diguéssim, no?
Podria mantenir-se així, fent un bon ús d'aquesta situació i elegint per majories, però de tot el Parlament, no repartint-se unes quotes als dos partits majoritaris o als tres o els que siguin, i a sobre elegint el president a qui no li toca elegir el president i posar-lo primer com a cap visible abans de que s'hagin elegit els altres. I em sembla que fins i tot és una mica de burla, diguéssim, a un òrgan com és el Consell General del Poder Judicial.
Magistrada, passem a un altre tema, perquè la plataforma d'observadors internacionals, International Trial Watch, va fer públic ahir el seguiment que va fer del judici del procés i també ha publicat un informe analitzant la sentència del tribunal, on denuncia una violació massiva de drets fonamentals als presos. Quina valoració en fan des d'Àgora Judicial?
Bueno, aviam, que hi havia alguna violació, és que és algo evident des del començament. Aviam, aquí es parla de la vulneració del jutge per a determinar per la llei, i això ho hem dit des del començament. Vull dir, el Tribunal Suprem no era competent per conèixer d'aquesta causa, ni l'Audiència Nacional era competent per conèixer d'aquesta causa. El competent era el Tribunal Superior de Justícia. Per tant, aquesta vulneració és algo que és, bueno, és una crònica anunciada des de que es van iniciar aquesta causa, la doble instància. Segons, bueno, conseqüència d'això, no hi ha una doble instància, no? El dret del jutge imparcial, bueno, ells el fonamenten bé. El fonamenten bé perquè la sentència entra en matèries en les quals no era necessari entrar. Per exemple, fa un estudi, quasi una tesi, sobre el dret d'autodeterminació. Vull dir que no és una matèria que la sentència hagués de valorar, perquè el dret d'autodeterminació és una qüestió política. Clar. I, per tant, vull dir, no té per què ser-hi. Vull dir que, clar, hi ha tota una sèrie d'elements que fan que ells hagin pogut fer valoracions sobre vulneracions de drets fonamentals. la vulneració del dret, bueno, l'exigència del dret del jutge imparcial, que seria en aquest cas, bueno, pues, és molt important, eh? Bueno, i també la del jutge predeterminat. Clar, també es diu que hi ha hagut un tracte diferenciat entre els testimonis, que hi ha hagut de les parts, el que passa que, bueno, també haurem de dir que la sentència, la prova testificant, la passa així molt per alt, vull dir que pràcticament no la valora, la qual és una qüestió també bastant important, no? I, bueno, al principi de legalitat, jo aquí també estic d'acord. Vull dir, en el sentit de que jo crec que s'ha estirat el delicte de sedició d'una manera espectacular. Vull dir, el dret penal no admet interpretacions, o sigui, no admet interpretacions extensives de cap classe. I això és una vulneració al principi de legalitat. Jo crec que en aquest cas és important, perquè és que no tan sols s'ha estirat, és que se l'ha portat a un punt en el qual no és el que preveu el delicte de sedició. Clar. Vull dir que penso que, home, que està força ben justificat. No sé si en tots els drets que designa com vulnerats, però sí. Bueno, i després no oblidem que, clar, també limita molt, encara és dir que no, els drets de reunió pacífica, la llibertat d'expressió, vull dir, els drets de protesta, no? Vull dir, també es veurà, jo crec, bastant limitat per la sentència.
Magistrada, passem, si li sembla, a aquest incident de nul·litat d'actuacions que va plantejar Jordi Cuixart aquesta setmana i també el que ha presentat Dolors Bassa. Volem saber enfront a qui ho ha presentat i si això és necessari, aquest pas, per arribar al Tribunal Constitucional. Què volen dir aquests actes que
bueno,
han fet les
defenses? L'incident l'han presentat davant del mateix tribunal.
El mateix tribunal que els han jutjat, eh, magistrada?
Sí. I l'ha de resoldre el mateix tribunal que ha dictat la sentència. Home, és un pas previ anar-se'n al Constitucional, això és evident, i en el de la cas de la Dolors Bassa, jo considero que realment és que la sentència té uns errors de bulto, o sigui, molt importants. La considera, en algun punt, la considera consellera d'Educació. Li atribueix responsabilitat per haver cedit no sé quants locals per fer les eleccions del dia 1 d'octubre, per fer les votacions. I clar, pel referèndum, llavors, clar, li atribueix una sèrie de qüestions que clar, que és que no eren d'ella, o sigui, no era ella. De fet, aviam, aquestes actuacions, en tot cas,